que era una sepsis a una societat, ni que ser taxatiu, ni que ser demoledors, i tots s'han de vacunar, punto final. No hi ha discussió, perquè si no hi ha la derivada en cadena que ha portat als Estats Units, per exemple, com ho estan veient. Recordo aquella boda en Nova York, Lluís, aquella boda en Nova York, en la que n'hi havia allí, no sé si eren 3.000 persones, a una espècie d'estadi, i van acabar contaminats la meitat de la ciutat allà dintre. Això no és acceptable.
I no cal mirar tan lluny, eh? Vull dir, Alemanya, que durant tota la pandèmia va ser un exemple de com ho feien bé, de que mantenien aquells nivells baixos de contagi per cada 100.000 habitants, que aquí ens posàvem les mans al cap, no?, de les mesures que prenia la Merkel, quan encara no arribaven ni a 100 casos, no?, per cada 100.000 habitants, i a nosaltres ens semblava que no podia ser, i justament ara, perquè l'índex de vacunació a Alemanya ha sigut baix i perquè s'han tret les pandèmies, Alemanya és el país a la Unió Europea on més casos s'han registrat la darrera setmana, que en un sol dia van arribar a registrar 40.000 casos, que aquí ens pot semblar molt poc, però comparat amb el que va passant a Alemanya, és una borrada, no? I ara Espanya i Alemanya, Josep Maria, s'han acabat invertint els papers, no? És a dir, nosaltres som un exemple de com de bé funciona la vacunació quan es fa bé, no? I Alemanya, amb les seves xifres, demostra el que passa quan la vacunació no és extensa i les restriccions es van aixecant, no?
I a més, jo crec que hi ha un factor que segur que ha passat a molts països de centre Europa, d'Alemanya, i que, atenció, que no ens passi aquí, que és el relax. La gent s'ha anat relaxant. Mira, jo ara, a vegades les experiències personals són simples, però dius, home, noto aquestes coses. Aquest matí, jo sabeu que visc fora de Barcelona, agafo els ferrocarrils i després agafo el metro per venir aquí. I m'he fixat, i és clar, la majoria de la gent sí, va amb la mascareta ben posada, però ara potser m'ho sembla a mi, però hi ha un percentatge de gent ja que, com a mínim, se la baixa per sota el nas. I per parlar amb el del costat, se la baixa, i després no se la puja. I fa uns mesos, uns passatgers en els altres, deien, no, la mascareta, tal. Ara, com que això moltes vegades comporta discussions i lius, la gent, ja està. I això és un... El metro, igual. El metro, he vist que, com a mínim, el vagó que he agafat jo, la gent es comportava més, però el ferrocarril, que venia del Vallès, he notat masses, no majoritari, però he notat masses persones que es van relaxant una mica. I això jo crec que aquest factor sí que deu haver passat, segur, entre Europa, els països nòrdics, etc. I atenció que no ens passi aquí. I llavors anem a la segona possibilitat, que és una cosa que n'hem parlat molts. Cada vegada veiem més països, que apliquen aquella obligació indirecta, podríem dir, fent el joc de paraules, és a dir, aquest estiu jo vaig estar per Itàlia i m'ho demanaven per entrar a qualsevol restaurant la certificat de les dues vacunes, i per entrar a oficines, per entrar al vestíbul d'un hotel, per entrar a uns magatzems. Escolta, aquí això no s'acaba de tirar endavant. I després hi ha una altra possibilitat també, i, bueno, que potser entre tots podríem pensar que potser això, per evitar que ens passi el rebot aquest d'Alemanya i d'altres països, escolta, aquí empiparíem a poca gent, perquè realment hi ha un gran percentatge de vacunació aquí a Espanya i a Catalunya. Però no crec que sigui tan complicat que et facin ensenyar com es fan a les discoteques, als espectacles esportius, als restaurants, etc.
Però fixa't, jo, a mi hi ha moltes coses que ha comentat la Margarita del Val que m'han semblat molt interessants, però n'hi ha una amb la qual m'he quedat. Que és que l'última cosa que jo m'esperava ara és que una persona del nivell de coneixement de Margarita del Val em digués a l'entrevista d'aquest matí, abans del dinar de Nadal, que la gent es faci un test d'antígens.
Sí, sí, jo també m'ho he apuntat aquí, també. M'ha quedat
ració. És a dir, per mi és un canvi de paradigma molt important de l'estat vital i mental en el qual estem,
encara que sigui car, ha dit.
Correcte.
I per acabar, el meu argument, la possibilitat de demanar el passaport, el Green Pass, que et diuen per Europa, el passaport, el certificat de les dues vacunes, abans d'entrar a molts llocs, que és una manera indirecta de motivar i obligar, entre cometes, a moltíssima gent. O, si no, el segon i última possibilitat és que, escolta, les despeses sanitàries que generen els que no s'han volgut voluntàriament vacunar i que s'estan després 15 dies en una UCI, a part del col·lapse, les despeses sanitàries, que se les paguin.
Que aquests dies són pocs, afortunadament, són pocs els que estan ingressats als hospitals catalans
amb
Covid.
Sí, però això ho paguem entre tots, eh?
No, dels que estan ingressats als hospitals catalans amb Covid a dia d'avui, el 75% no està vacunat.
Pues mira,
hi ha alguna comunitat espanyola, jo no sé si és Murcia o no sé què, el 80% no estan vacunats, els que estan a les UCI. Això no hi ha dret, perquè a més els costos, com diu molt bé el Martí, els costos són molt superiors i els paguem entre tots. de la tossuderia de no voler-se vacunar. Cosa que això, per mi, no admet. Quan hi ha un principi de col·lectivització d'un problema, la solució ha de ser col·lectiva. Ho sento molt. Sí, sí. I ha de ser taxativa. Per això, dir allò de Roma locuta causa finita. És a dir, no es pot discutir tot això. I aquí, jo crec que aquesta vegada, la ciència ha demostrat tenir més intel·ligència i més certesa que la política. O sigui, que hi ha que dir-ho clarament.
I després, si tu agafes una cosa que s'ha publicat aquest matí, doncs, a més vacunes, menys morts. Fent un rànquing de tot el món occidental, eh? O sigui, no només el que ens passa aquí, sí, o el que passa a Espanya, sinó arreu. I davant d'aquesta evidència, jo crec que és una causa de solidaritat vers els altres. O sigui, no és només que tu no et passi res. Sinó
no, és la contagiabilitat que tu pots crear en cadena. És a dir, si tu t'empenyes a no vacunar-te i agafes el virus, allà estàs metent d'una manera sistemàtica tot l'òbvio.
Després, per exemple, jo a vegades amb el transport públic i quan, o en un lloc tancat, quan he vist persones que no porten la mascareta, em costa molt dir-los que se la posin. Sí, sí. Per què? Perquè, home, a mi em costa molt dir a un altre que faci una cosa... Perquè tothom és prou responsable. Jo crec que... I en aquí sí que hi ha els mitjans de comunicació, l'administració pública, els governs, les conselleries, qui sigui, hi han d'insistir, jo crec que s'hi ha insistit prou i s'ha fet força bé, perquè, a veure, una de les coses, avui el Frankfurter Allgemeine Zeitung, que és un dels diaris més importants d'Alemanya, si no el que més...
I d'Europa.
I llavors diu, com és que Espanya ho ha fet també? Cosa que això no havia passat segurament des del temps de la Reforma, no?
Jo, amb això que estem parlant, mira, una altra experiència que us proposo, que és fàcil de fer, perquè jo l'he fet, m'agrada anar al cinema, i et fiques al cinema, sí, a l'entrada, que no tinguis febre, tot el que vulguis. Quan estàs a dintre i s'apaguen les llums, feu un dret-esquerra. No la meitat, però hi ha un percentatge elevant de gent que pop, es baixa la mascareta aprofitant la foscor.
I tu és un dels que vas al cine, no?
Sí, a mi...
Jo he de dir que fa poc hi vaig anar, vaig fer aquest exercici i vaig veure que és així.
Sí. Això, al principi, jo he intentat anar sempre que han estat oberts. A mi em fa molta pena que tanquin al cine.
Per això no li he preguntat a la Margarita Albal si segurament una de les qüestions importants ara és fer aquest treball de canvi de mentalitat, d'assumir que encara estem en pandèmia, no? Perquè tots els inputs que havíem anat tenint fins ara era que tot anava millor, ens anàvem traient restriccions, ens anàvem vacunant més i per tant la percepció era... que ja estava, no? Per això m'he quedat, no?, amb aquest punt, no?, fins quan ell ha dit vigileu quan feu ara les compres de Nadal, no?, o del Black Friday, sí. I abans de dinar el dia de Nadal, antígens.
El que deia el Manolo del tema coercitiu. En els cinemes, quan va començar la pandèmia i tot això, hi havia més sensibilització, un acomodador solia baixar, i així és amb la llinterna, i esclar, llavors, si t'enfoquen amb la llinterna... Bueno, anuncis no n'hi havia, perquè si anava molt poca gent, hi havia molt pocs anuncis. Et feien així, i la gent es mantenia... Però ara, com que és l'acomodador o el recepcionista no baixa a comprovar-ho, la gent es va traient la mascareta amb una seguretat de que no el pillaran i tal, i això és un greu perill, perquè és un espai tancat.
Bàsicament perquè al final qui acabarà reculant serem tots, eh? I el govern de moment ja ha dit que no es planteja fer cap canvi ara, però que evidentment estarà pendent del que passi. Escolta'm, abans d'acabar, aquest cap de setmana la CUP es reuneix, tancament, un parell de dies, la militància, els diputats, per decidir quin plantejament fan, el govern no para de fer gestos, els últims que els hem conegut aquestes darreres hores, res de posar diners per al projecte del Hard Rock, congelem, mai més ben dit, la qüestió dels Jocs Olímpics d'hivern, a veure, va, Manolo, què, aquests pressupostos, on acabaran i què creieu que hi farà la CUP aquest cap de setmana?
Hi farà l'empat. I tornen a sortir-se amb el famós empat. No, però jo crec que és un absurd tot el que està passant. Per mi és una tragicomèdia. Us aconsello que busqueu l'informe que dos catedràtics de la London School of Economics acaben de fer públic sobre Catalunya i Madrid. I veureu les causes del desastre de Catalunya i de la disparo creixent de Madrid. Dic això perquè, evidentment, a Madrid tenen Podemos i tenen Más Madrid, eh? Però són una mica sucats en aigua, és a dir, és un cafè en llet molt sucat d'aigua i per tant és diferent. Aquí hi ha una posició de la CUP que jo no entendré mai. I no entendré mai l'acceptabilitat que la classe política dirigent de Catalunya li dona al paper de la CUP amb 9 diputats. No ho entendré mai, ho he dit clarament. Primer, jo no me crec que la CUP. Ho dic així de clar. Jo no me crec que la CUP. Anticapitalistes, que estem vivint en un país del tercer món. Anticapitalistes. Llocs de treball, aquí no se'n creen. Empreses que marxen. Aquest any han marxat quasi 700. Aquest any, eh? Aleshores, de què m'estan parlant els senyors de la CUP? De què menjarem i de què veurem? Que són col·lectivistes que l'estat català ens alimentarà a tots, perquè ells parlen de l'estat català. Jo crec que això és tan absurd, el que estan fent aquesta gent, que no puc entendre que la classe dirigent catalana pugui admetre la presència de la CUP determinant amb 9 diputats al Parlament de Catalunya. Segona qüestió. Home, arribats a aquest punt, un s'ha de preguntar on volem anar. Perquè, clar, els d'Esquerra s'han de preguntar on volen anar. Tan imprescindibles són els 9 diputats de la CUP? Tan fiables són els 9 diputats de la CUP liderats per Ana Gabriel fins fa 3 o 4 anys? Vale? I ara líder d'un sindicat importantíssim de Suïssa, de què va la CUP? De què van els líders de la CUP? De veritat són líders de la CUP i representen un poble que vol demanar la mort del capitalisme? O són gens que estan manipulats i que arriben a torpidejar tot el que s'està fent a Catalunya? That is the question, eh? I jo torno a insistir. Se pot acabar creant un problema molt seriós, per, no solament per la negativitat a una opció determinada, ¿vale?, sinó per la excessiva exigència o demanda d'aquesta qüestió determinada. I m'explico sense paràfrasis. Anem a parlar concretament. La CUP sempre és ultraïsta, és a dir, sempre demana més del que pot rebre, que és la perfecta manera de fer estrellar el tren i de fer fracassar un projecte. Per tant, que no em vinguin a mi que els senyors són innocents. No me'ls crec. No són innocents. I el tema de les filtracions jo crec que se l'haurien de fer mirar.
A veure, va, Lluís, Josep Maria.
No, a veure, jo el que crec és que el que diu el Manolo és que la CUP mana Catalunya fins al punt...
Determina, no diu mare, determina.
Bueno, determina si ho condiciona, diguem-ne com, digue-li com vulgui, fins al punt que...
Mira Artur Mas i mira Puigdemont com arriben.
Sí, però fins al punt que la investidura, el pacte d'investidura, és que en 2 anys el govern es sotmetrà a una moció de confiança, eh? El qual vol dir que ells tenen, diguem-ne, són els catedràtics de l'aprovació. És a dir, escolti, vostè s'aprova o no s'aprova, vostè segueix o no segueix, no? Ara, la CUP té la responsabilitat que té, i són 9 diputats, però qui té més responsabilitat, al meu entendre, és qui ha dit d'una manera expressa, un conseller com el conseller Jaume Giró, que és una persona que no ve precisament de l'anticapitalisme, doncs diu que el que s'ha de fer, en primer lloc, és negociar els pressupostos amb la CUP, no? I Esquerra Republicana està també amb aquesta idea, és el que ens han dit fins ahir la tarda o fins ahir el vespre, que la CUP és prioritària.
Fins ahir els oferiments han anat en aquesta línia.
Tot el que dius té la seva lògica, però posem-ho a l'altre costat. I a on vaig a parar? Perquè tot menys acceptar el suport que un partit, que és el que guanyà les eleccions a Catalunya, que té 36 escons, si no recordo malament, no? Què li diu al govern de Catalunya? Et dona el suport de franc, o gairebé de franc, amb un preu molt... amb un cost, diguem-ne, no molt elevat, i això no és acceptat. Per què? Perquè quina és, al meu entendre, la raó de fons? És que estem instal·lats en una política de blocs, i mentre no superem aquesta política de blocs entre blanc i negre, bons i dolents, els catalans d'una manera, els espanyolistes i tal, mentre Catalunya no es posi les piles en aquest sentit i dir, escolti, que a veure, em sembla que encara aquest cap de setmana deia el president de la Generalitat, deia Catalunya un sol poble, d'acord, però un sol poble vol dir, doncs, home, que en temes importants hem de, com per exemple els pressupostos, Doncs què passa si ja els pressupostos, entre cometes, estan contaminats per 10 vots o per l'abstenció del Salvador Illa? Doncs jo crec que no passa res, francament. I jo crec que s'ha de mirar més el país que no pas els partits. I superar aquesta política de blocs jo crec que és una de les coses que s'hauria d'aconseguir, si més no, amb qüestions puntuals. Després cada un que vagi la seva. No es tracta de que ningú, que ningú renegui o de la seva ideologia i de les seves actituds ni dels seus objectius, però sí que es tracta de, home, en cas de governar el país, en cas de tenir uns bons pressupostos, doncs, home, doncs comptar si els de la CUP diuen que no i no i no, perquè clar, entre la CUP que diu que no a tot i la senyora Colau que diu que no a tot, home, hem convertit aquest país en Mister No.
A veure, Josep Maria, va.
A veure, per reblar el clau, no? Certament, a la moció de confiança que van pactar el debat d'investidura amb Esquerra Republicana, amb el president Aragonès, acabava el 2023. Ara sembla que s'ha avançat 12 mesos, perquè, és clar, la legislatura... O sigui, pressupostos n'hi haurà, segur, perquè ja s'hi han posat bé, PSC, Comuns, la majoria de pressupostos s'aprovaran. El que passa és que ja veurem si la CUP trenca tot ara o espera un any a fer-ho. Per tant, pressupostos n'hi haurà, però això sí que és important. El que passarà, el que decidiran aquestes assemblees descentralitzades aquest cap de setmana, perquè la legislatura no serà igual. O sigui, no serà igual, canviarà, clar. Encara que el PSC o els Comuns no diguin no, demanem això a canvi de... Encara que no, la legislatura canvia. És que està claríssim. I jo ho veig complicat. Mira, em recordava ara d'aquella famosa assemblea de l'any 2015, em sembla que va ser, a Sabadell, que van
anar... L'empat,
Un empat que no se creu ningú, aquella empat, no?
Home, pot ser, eh? Home, o sigui, estadísticament és possible.
Hi havia gent, mira, aquí Cusallers, que estava allà, va fer una... O sigui, va publicar, mirava gent que entrava, que sortia, que no sé què... O sigui, em sembla que van ser, crec recordar, 1625 a 1625.
Sí, sí, sí.
Escolta, no fotem... I ara ho fan descentralitzat.
Hi havia una possibilitat entre 3.250 que passés.
Sí.
I va passar. Aleshores, ara ho fan d'una altra manera, clar, perquè allò, a més, organitzativament va ser un desmadre, doncs ara ho fan amb 16 assemblees, o no sé quantes, si sembla, 16, em sembla, són descentralitzades. Això és molt més difícil de controlar. El Joan Rigol, que havia sigut conseller de Treball, em deia, home, escolta, jo sé perfectament, com a conseller de Treball, els sindicats i tal, deia, no se preocupe, farem la votació, no es preocupi que amb els discursos que farem i tal, guanyarem o perdrem. Vull dir que no és tant... Ara, tantes assemblees deslocalitzades és més complicat. I va Esquerra i Junts van oferint caramelets i tal, els Jocs Olímpics, que la docent als 2 anys, el dels nens... que una sèrie de coses, però el que sí que faria decantar la CUP, i això no ho faran, és l'augment d'impostos. Des del primer moment, tant Junts per Catalunya com Esquerra Republicana han dit, escolti, fiscalment, i aquí hi ha una de les causes que deia segurament el Manolo, per què se'n van moltes empreses a Madrid? Allà baixen els impostos, després podríem dir que si el dumping, que si el que vulguis. Estaríem una hora parlant. Però, certament, el tema fiscal és molt important, i aquí van pujant, i llavors, aquesta vegada... Tant el conseller Giró, Esquerra Republicana, va dir no, i ho han dit repetidament, no pujarem els impostos. I la CUP té molt difícil per dir sí, o com a mínim per abstenir-se. I llavors la legislatura probablement canviarà.
El debat... Digues.
No, aquí hi ha una cosa que a mi m'agradaria que...
Però fes molt ràpid, Manolo.
Ràpid, no, faré la cita. Valdria la pena que mireu aquest informe de la London School of Economics. El professor Hardy és un d'ells, i l'altre és un crec que és d'origen espanyol. Aleshores veureu l'anàlisi, quina és la clau. La clau de per què Madrid puja no és un tema fiscal. No, i per què Catalunya baixa? Hi ha una part de tema fiscal, una part, perquè hi ha 18 impostos aquí territorials que no estan... a Madrid. Per tant, aquí anem augmentant la faixa, no? El problema està en la fracció, en el fraccionament de la societat catalana. Ells posen el dit aquí. La societat catalana està totalment fraccionada.
Els blocs, què deia?
No, tu dius els blocs, sí. Està fraccionada. I, en canvi, la societat de Madrid és el contrari. Una burgesia que mai havia existit s'ha convertit en el portaestandard d'un projecte global que els està fent pujar i atraure les inversions. Per aquesta raó, Per aquesta raó, Jordi Pujol va fer una política molt encertada del punt de vista de la creació de riquesa i del creixement econòmic de Catalunya. Per què? Va cautivar les inversions estrangeres, recordeu els japonesos i tal, que van vindre aquí amb la Nissan, i amb no sé quantes coses, hasta en escoles van vindre aquí. I va cautivar aquesta gent, i Catalunya va començar a prosperar com no prosperava cap comunitat espanyola. I ara és a la inversa. Aquí estem fraccionats, aquí no hi ha una burgesia dirigent, la burgesia ha fotut el camp, diem-ho clarament, ha dimitit el seu paper lideral i evidentment aquí la CUP i companyia reinen per sufrar anxes. I això què vol dir? Vol dir misèria, depauperació, pèrdua d'indústria, sobretot pèrdua d'indústria, i que ningú s'equivoque quan diuen, com l'altre dia me diu un senyor en un programa de televisió, diu, no, diu, és que aquí aquest any més que mai s'han venut o s'han llogat les oficines. Dic, no, això no vol dir res. L'oficina per si mateixa no és productiva, pot ser distributiva. És a dir, pot ser delegacions d'altres empreses de fora que van ocupant aquí espai perquè hi ha un mercat important amb poder adquisitiu, però no vol dir producció industrial, que aquí està el quid de la qüestió. I aleshores, clar, aquest fraccionament de Catalunya és molt serio, eh? I evidentment, la política de blocs acaba cristal·litzant aquest fraccionament d'una manera irracional, absolutament irracional.
Mira, una notícia d'aquest matí. L'IPC anual a Catalunya, que ha crescut l'IPC anual a Catalunya ha crescut un punt i mig. I se situa al 5,2%. És la taxa més alta de la sèrie històrica que es té calculada. Per tant, aquest IPC a Catalunya, 5,2%. Ha crescut un punt i mig al mes d'octubre. Veurem on arriba l'IPC. Perquè l'any que ve serà un problema, quan s'hagin de començar a renovar contractes
i convenis, i qüestions, i les pensions,
i veurem què passa amb l'IPC i amb aquell acord polític de les pensions pujaran amb l'IPC, doncs veurem on acaba, aquest és l'IPC català, però vaja, veurem on acaba la taxa espanyola. Josep Maria Martí Rigau, Lluís Foix, Manolo Emilian Mestre, un plaer com sempre, que vagi molt bé. Aprofiteu el cap de setmana, que farà bo, encara que potser plou una micona. 10:22, una pausa per la publicitat i justament parlem d'aquesta pluja, a veure si ha ajudat o no ha ajudat a l'Alt Empordà, que recordeu que tenim a 22 municipis en alerta per sequera.
Ràdio Estel.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària, en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el Cava amb cor al teu supermercat. Una iniciativa de la Confraria del Cava i el suport de 21 cavistes catalans. cavaamcor.cat.
Pon a punto las defensas de tus hijos. Yo a los míos les doy cada mañana un buen desayuno y un vial bebible de Protet Junior, de Laboratorios Marnis. Contiene jalea real, propóleo y 12 vitaminas. Les encanta su sabor a frutas del bosque. Pide ahora el pack especial 2x1 con Protet Junior y de regalo Omega 3+6 Junior. Pídelo en herbolarios y para farmacias adheridas a esta promoción. Más información en marnis.es.
Més d'un 20% dels estudiants universitaris necessiten suport econòmic per dur a terme els estudis al nostre país. A la Fundació La Caixa concedim beques a estudiants excel·lents amb recursos econòmics escassos perquè accedeixin a estudis de grau universitari. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Tot Sardana, un programa per enaltir, promocionar i promoure la dansa nacional de Catalunya. Actualitat, l'agenda sardanista, les estrenes, les peticions, les dedicatòries i molt més.
Cada diumenge a les 9 del matí, Tot Sardana amb Gerard Carrión. Us hi esperem.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Bueno, volíem acabar aquesta primera part del matí a Ràdio Cel sense fer una trucada, un pas d'urgència per la comarca de l'Alt Empordà. Us vam explicar fa uns dies que hi havia 22 municipis als quals s'hi havia decretat l'alerta per sequera, perquè l'aquífer a la Muga estava arribant a uns nivells extremadament baixos i, per tant, es va fer aquesta alerta entre els municipis afectats per aquella alerta. Hi ha també el municipi de Garriguella, la seva alcaldessa és l'Isabel Teixidor. Alcaldessa, bon dia.
Bon dia. Hola, bon dia.
Vam fer aquesta, des de l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua, va fer aquesta alerta per sequera, perquè feia molt de temps que no plovia com Déu mana i com calia en aquesta zona de l'Alt Empordà. Clar, la trucada és evident, ara que ha arribat aquest temporal i que en principi ha plogut bé. La pregunta és, ha plogut com calia?
Sí, exactament. És que el problema és que plou moltíssim de cop, i això no ha passat. Estem contents, no ha plogut gaire encara, perquè estem al nivell de, no sé, 60 mil·límetres aquests últims dies, o el mes de novembre, però ha plogut a poc. Això, amb el que portem de sequera, és només una mica... En necessitem molts més de temps de pluja d'aquest tipus, no? D'uns dies de pluja, així a poc. Us puc dir que sí que estem patint aquí una miqueta, perquè portem un any amb molt poca pluja, tenim la vinya encara li ha anat bé, ha tingut una producció una mica reduïda, però molt bona qualitat, però la vinya també necessita aigua, perquè no pot estar tampoc tant de temps amb sequera. Les oliveres ara estan ja collint les olives per fer l'oli, ha vingut una mica tard. Seran, depèn del lloc, una mica petites, però veure la qualitat també crec que...
L'important és que siguin bones, no?
Sí, però crec just per les oliveres, que jo també en tinc de tres olivars, i és una mica pena perquè si hagués vingut fa un mes i mig ens hauria anat més bé, però vale. Que vagi fent, els sembrats també han patit, i també sabeu que tenim el Parc Natural de l'Albera, les alzines sureres, les alzines normals, els pins... Veure, aquests els matolls, les tepes, que tot ha patit molt. L'alzina sorera és un arbre que normalment doncs, no té problemes per una sequera i pot...
És un arbre que té fama de resistent, no? I que justament s'ha intentat cuidar més enllà de la indústria, no? Justament per la capacitat que té de resistir i d'ajudar el medi en aquest sentit, no?
Doncs aquest ara, al final de l'estiu, hem vist les alzines com no les havíem vist mai, amb les puntes doncs, marrons, ja les fulles, tot molt, molt, molt sec. Mai s'havia vist això, mai, fa molts anys que no s'havia vist, i de veritat aquestes pluges ens van molt bé.
Doncs, alcaldessa, que sigui benvinguda aquesta pluja i que acabi d'arribar la que és necessària per poder aixecar aquesta alerta per sequera.
Sí, doncs moltes gràcies.
Que vagi molt bé, moltes gràcies per atendre'ns aquest matí.
Gràcies.
Aquesta música té alguna cosa que els divendres sona amb més alegria que mai.
No sé.
Mercè Raga, bon dia.
Què tal? Bon dia, Pol.
Hola, com anem?
Molt bé, bon dia.
Anem bé? Sí. Prova bé el dia o no?
Meravellosament bé.
Felicitats.
Moltes gràcies.
A veure, va, què farem avui?
Mira, Pol, avui a partir de les 11 tindrem a la Carme Ruscalleda, a l'Eulàlia Raguan, a la Greta Thunberg, a la Maria Dolores de Cospedal. Com et quedes?
Tots aquí l'estudi.
Tots.
Haver-m'ho dit abans, que em quedava jo també.
Si et vols quedar, estàs convidat, eh? A veure, en realitat només tindrem una persona. És la Judit Martín, que fa aquests, i molts altres personatges, a més de molt, molt bon teatre.
A més, aquest serà un programa molt d'amor. Parlarem de l'obra de teatre Desencuentros, amb els dos protagonistes, l'Anabel Riquelme i en Jesús Luis Jiménez. I després recordarem amors i desamors a la gran pantalla.
Com que som divendres i sabem que tens ganes de donar-ho tot a la disco.
Tot. El que tinc i el que no tinc. Escolta, no riguis.
Home, és divendres.
Abans m'he baixat... Quan he arribat, abans de fer l'informatiu, m'he baixat el certificat Covid per aquesta nit.
Ah, sí, ja el tens?
Per tenir-lo punt.
Fantàstic. Ens trobarem, doncs, a la cua aquesta nit, Pol. Què et sembla? Va, si escalfem una mica motors i ho fem amb aquest gran tema.
Ja se me'n van els peus. Cap al dissabte.
És el Billie Jean de Michael Jackson, que ha estat molt versionat, per exemple, pels Astri, un grup de Barcelona que fusiona el funk, el jazz i el rock.
Bé, Olga, em sap molt greu. Avui és el teu aniversari, però és que no té res a fer davant el gran Caetano Veloso.
Ui. Sap molt greu, Mercè.
Això és de diumenge a la tarda, Mercè.
És de diumenge a la tarda.
Ideal per anar a la disco.
Plovent i trobant-te malament. És a dir, clar.
Tot.
Home, ho necessites tot per voler-te posar això. Que està molt bé, molt maca la versió, però ens quedem amb la versió que ha portat l'Ol.
Gràcies, gràcies.
Va, que vagi molt bé el programa i bon cap de setmana.
Igualment.
Igualment.
Ens retrobem dilluns. Que vagi bé. But a kid is not my son. She said I am the one. But a kid is not my son, no. For 40 nights that was on her side, but who can stand when she's in the mirror? Her skin so fast, she danced the floor and around. So take my strong advice, just remember to always be nice. She told my baby we dance at three, then she looked at me, then she looked for a moment.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Que passen de 2:15. Què tal? Salutacions novament. D'aquí us parla Mercè Raga. Avui és divendres 12 de novembre. Per cert, és el dia mundial del Festival dels Pensaments Inconfessables. Per tant, si tens algun pensament inconfessable, no els hi preguntaré a la taula de redacció, per si de cas. I també, això sí, és el dia mundial del brou de pollastre. Em sembla que més d'un aquí a la redacció ja s'ha... aquesta hora ja ha pres un brou, eh?
Un brou?
Un brou, noi, sí, sí, sí.
Qui ha pres un brou?
Una persona que
això
coneixeu.
És inconfessable, també.
Això és esmorzar de cullera.
Exacte. Programa...
Ja n'hi ha prou, eh?
Ja n'hi ha prou, home, ja. Programa 44 del matí a Ràdio Estel, tot preparat per acompanyar-vos a partir d'ara i fins a 2:15 a la producció. David García. David García.
Agrada, és el del brou.
Li agrada brou.
D'acord.
I en Galdric Pelagri i a les vies de Sot Jordi Carretero i José Matosas. Comencem. Vinga, va, que és divendres, tenim un peu ja posat al cap de setmana, per tant, tenim ganes de cultura. I per això avui hem convidat a una de les còmiques catalanes del moment. Avui ens donarà el seu punt de vista sobre l'humor, la Judit Martín, la Vane, la Tieta de Catalunya, la Viuda Negra. I, per cert, que els propers 3 de desembre i 7 de gener podeu veure la Judit Martín al show d'improvisació Not Talent al Poliorama. En parlarem amb ella, això serà cap a les 11. I també aquest divendres tindrem la matrícula oberta. Avui parlarem de coeducació. També seguirem amb el Tot està connectat, amb l'Anna Prisma Grinyà i amb la nostra cultureta, Eugènia Güell. Avui ens recomanarà doncs, aquelles obres teatrals del moment. Una idea ideal per regalar ja aquest Nadal. Obres de gran i petit format, com la que aquests dies també podeu veure, per ser al Teatre Neu, Desencuentros. I acabarem programa, com sempre, els divendres, amb la lupa d'en David Serra. Avui, us ho avançava la Olga, dedicada a l'amor i al desamor. Amb la col·laboració especial de Rafa Sanahuja. Doncs així tancarem la setmana aquí al Matí a Ràdio Estel.
Comença la taula de redacció.
Molt bon dia, Olga Vallejo.
Molt bon dia. Moltes gràcies.
Em sembla que aquí hi ha un tenor que vol...
Pànic.
Pànic en el estudio. No, et vols arrencar, David Serra? A mi m'han dit que ho fas molt bé, eh?
No. No,
ell només canta.
Buscava la una veu. A més, només sé l'entradeta o la d'allò i no sé ni qui la canta ni com es diu la cançó, però em fa molta gràcia.
No li vol regalar.
Només canta Mariah Carey. El David Ferrer.
Les campanes.
Exacte, quan el treus d'aquí...
Ding, 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 ding. És només canto això.
Ja està.
Després amb... No.
Escalfes
no,
la veu
no,
i al final del programa, o no?
No vull tampoc ara aquí destrossar Radio Estel i que no aixequi cap mai més.
Olga Vallejo, en tot cas, per molts anys, moltíssimes felicitats.
Gràcies.
Com has començat el dia avui?
Meravellosament bé, amb uns companys fantàstics que m'han fet un regal que m'ha arribat al cor.
Doncs vinga, nosaltres animem a l'Olga perquè avui segur que tindrà un gran dia. De fet, l'Olga Vallejo, amb aquest optimisme que la caracteritza, de ben segur que serà així. David Serra, bon dia. Marta Jarquet, també bon dia a tots.
Bon dia.
Ara sí, va, que ens hi posem amb aquest especial aniversari del Zona Vallejo. Vinga, Olga, aquella notícia que t'ha tret la son i que no sigui el teu aniversari.
No, i és una mala notícia.
Ai.
Són els refugiats que segueixen a la frontera entre Bielorússia i Polònia. Els migrants denuncien que hi ha una xarxa bielorussa de tràfic humà i llegim al periòdico que diversos afectats expliquen que han pagat 3.000 dòlars a unes agències per un paquet que, teòricament, inclou visat, hotel i trasllat a la frontera. I, mentrestant, Lukashenko utilitza tota aquesta gent desesperada. Ara està amenaçant a la Unió Europea, Lukashenko, amb tallar el gas i, mentrestant, Brussel·les assegura que no es deixarà intimidar.
Déu-n'hi-do. Hi ha una imatge, però, que t'ha deixat tocadíssima.
La de la portada del País. La fotografia és de Reuters amb un grup de nens a la frontera darrere d'una valla que separa els dos països. És una imatge difosa pel govern polonès. Els nanos estan agafats als filferros. Ni un nen somriu. Tots estan abrigats, recordem que estan sota zero, que plou, però el pitjor de tot és que segur que la roba, tota la roba que tenen és la que porten a sobre.
I ja està, i no tenen res més.
I res més. I se't trenca el cor, la veritat.
Doncs així és. De fet, està a la portada, no?, del País, avui aquesta fotografia de Reuters. Unes dades que avui ens presentes i que ens presentes, el que vols compartir amb nosaltres i que no t'han agradat gens.
És que el 12,4% dels joves entre 13 i 19 anys aposten a internet, sobretot els nois. El tant per cent de noies baixa bastant, és del 2,7. Són unes dades que es van presentar ahir amb el Pla d'Acció sobre Drogues i Addiccions de l'Ajuntament de Barcelona. La regidora de Salut ha defensat la prevenció a les escoles com a principal eina per evitar el joc entre els joves. Fa molts dies que parlem d'educació amb diferents temes, però l'educació és fonamental. Per això han presentat un programa educatiu per l'alumnat de quart d'ESO. El programa s'oferirà a les direccions de tots els instituts i, de moment, també s'ha bloquejat l'accés a punts de joc en línia des de les dependències municipals o, per qüestions urbanístiques, es prohibeixen les obertures de nous locals de joc i apostes.
Una entrevista que ens vol recomanar avui que no ens podem perdre aquest divendres.
La que li fan a en Philip Siais, coautor de l'informe sobre canvi climàtic de The Washington Post, i li fan al País. El que ha descobert l'informe que han difós és un forat d'entre 8.500 i 13.300 milions de tones anuals no declarades als comptes d'emissions. Imagina't que un país declara que emet X. Doncs en realitat emet X més 10.000 tones més de CO2. Siais reconeix que aquest decalatge resta credibilitat a les promeses de reducció dels països.
Déu-n'hi-do, i se suposa que són errors involuntaris, no?
L'investigador apunta que, casualment, les diferències sempre són a favor dels països, per tant, no sé si són molt involuntàries. Ell no ho diu, però ens fa mal pensar una mica. El que sí assegura és que és important tenir dades fiables per comprovar les reduccions els propers anys. Per tant, si et compromets a que reduiràs, què reduiràs? El que és veritat o el que dius que és veritat?
Escolta, i tens esperances amb la cimera de Glasgow, que per cert acaba avui, no?
Acaba
aquesta
avui.
Cimera.
Jo en tinc poques. El CIAIS també li pregunten si confia en la cimera i ha respost que quin remei, clar. Però que s'ha de filar prim i aconseguir que les xifres siguin transparents i fiables.
Veurem a veure què passa amb l'excusa, per cert, també de la cimera del clima. El Super 3 estrena un nou programa.
Es diu Missió Àrtic. És una sèrie noruega sobre la crisi climàtica que es preestrena avui després de l'Infocar. Això són les 20:25. Ja val la pena mirar l'Infocar, que mirem, perquè també els adults el podem mirar i no ens avorrirem. Podem mirar l'Infocar i el Missió Àrtic. I aquesta programació especial és amb motiu això d'una programació especial dedicada a la cimera de Glasgow. Missió Àrtic vol conscienciar els nens dels efectes reals del canvi climàtic, que em sembla meravellós. El que sovint ells, com els adults, ja estem conscienciats que hi fa falta que faci alguna cosa que marqui la diferència és qui té poder de decisió. I ara per ara no són ni els infants ni els joves.
Ara sí, dius que hi ha una notícia que no s'ha comentat prou.
segueixo en estat de xoc. Han robat, bé, varen robar fa gairebé un any, tots els ordinadors i mòbils confiscats a la família Pujol. Això va passar, com dic, fa gairebé un any, a finals de novembre. La furgoneta que duia els ordinadors comissats els traslladava de l'Audiència Nacional de Madrid cap a Barcelona perquè anés al despatx de l'advocat que porta la defensa de la família. Al llarg d'aquests mesos s'ha investigat el robatori sense treure l'entrellat ni trobar el material i el cas s'ha arxivat. Mm. Però com pot ser? Sí. Una furgoneta d'un lloc a un altre, no hi ha càmeres al lloc, quan fan falta no hi són mai al lloc.
Pues espérate, no t'ho perdis, una furgoneta d'aquestes de MRB, em sembla que era. Ah.
Sí, sí, sí.
I van obrir-la i van treure el conductor, el van deixar al terra ferit, anaven encaputxats, anaven amb pistoles...
I no s'ha pogut treure l'entrellat de res i, a més, s'ha arxivat la causa.
Sí. No passa res.
Segons la família Pujol, aquí darrere hi ha Villarejo i uns interessos estranys.
Si més no, és estrany, eh? Si més no, queda...
Raro. Haurem de posar llum a la foscor.
Sí, va, deixem robatori sense resoldre i, si us sembla, doncs, Olga, passem al ciberatac que va patir, si ens recordem, no?, l'Autònoma, la Universitat Autònoma.
Fa un mes la UAB va patir un atac informàtic. Fa un parell de dies llegíem que els responsables del ciberatac amenaçaven en fer públiques dades, però el rector de la universitat assegura que no té constància de la filtració de dades dels 50.000 usuaris afectats. 50.000, eh? El govern de la Generalitat, mentrestant, ha anunciat que donarà 3,7 milions d'euros a la universitat per recuperar-se dels danys patits.
IDAM també ha patit un ciberatac.
El ciberatac segueix afectant la planta de producció que tenen al Prat i IDAM, de moment, no pot elaborar ni envasar cervesa en aquesta planta. Estan així des de dimecres al matí. Ja han aconseguit recuperar la normalitat a altres plantes i estan a l'espera de resoldre les incidències al Prat.
10 i 41 minuts. Avui arriba un minut més tard, eh? Què t'ha fet somriure?
Saber que arriba un nou espectacle de dansa, que sempre és una bona notícia. Ahir la Sol Picó va aterrar a la Sala Beckett de Barcelona amb Maldites Plumes. L'espectacle que es va estrenar al Grec és un homenatge al món de les divas del paral·lel.
Molt recomanable també avui la Contra de la Vanguardia.
Entrevista l'humorista Ignatius Farray, el típic humorista que ho agrada molt o no agrada gens. Com li diu en Víctor Amela, que l'entrevista, el seu humor és molt extrem, per tant, no deixa indiferent. Però no té pèrdua el que explica. Explica com es va guanyar fama de boig o com es va fer humorista.
I boníssima, boníssima notícia pels amants de Harry Potter.
Avui fa 20 anys de l'estrena de la primera adaptació cinematogràfica de la saga de J.K. Rowling, Harry Potter i la Pedra Filosofal. La vareu anar a veure al cinema?
Jo el sí, crec que no.
Sí, jo diria que no.
Sí. Sí, sí, sí. Doncs per celebrar-ho, 20 anys més tard, torna als cinemes. Fa uns anys, Harry Potter l'admetien a Hogwarts.
Tu la vas veure, no? Tu vas al cinema, no?
Al cinema. No m'he llegit els llibres. El meu fill ho intenta. Algun dia cauré.
Jo me'ls he llegit tots i les he vist totes al cinema.
Tu has fet els deures, David, Serra, sí. Molt bé.
Els llibres són entretinguts.
I ets fan?
Oh, fan. M'agraden. Trobo que estan bé, sí.
Trobo que la música és brutalíssima, de John Williams. L'estem escoltant de fons.
És que John Williams sempre fa meravelles.
Totalment d'acord. I ara avui també us recordem que falten menys de 15 dies, que tot ja està preparat, per l'encesa de llums de Nadal, però des d'ahir sembla que està més a prop al Nadal, no?, d'aquesta manera.
Sí, no us passa a vosaltres que associeu la grossa amb el Nadal?
Correcte.
Doncs des d'ahir ja hi ha nou anunci de la loteria.
Queridos vecinos, he pensado que si toca este número, nada me haría más ilusión que celebrarlo con la gente que aprecio.
Nosaltres també, que ens toqui.
És de plorar?
No és gaire de plorar. No,
com
no,
el fan sempre de plorar.
Sí, perquè hi ha anys que ha estat així com més carrincló. No, és... Això, és el mateix esperit de l'any passat, perquè vam estar molts anys amb aquell senyor calb, no?
I la música, jo l'he trobat a faltar, em pensava que sonaria la música de la loteria.
Sí,
però s'han renovat, perquè estic escoltant aquest grup.
No, ja fa temps que no sona.
Ah, ja fa temps.
A veure, el grup és conegut, aquesta cançó, no? Ara, sí. Després l'esbrinarem,
Buscarem.
És tot un hitazo.
L'any passat també van anar amb aquest esperit de compartim amb la gent que potser té menys que nosaltres. Aquest any és potser més optimista, encara.
Sí?
Sí, perquè és compartim amb la gent que ens importa, no? I que, a més, que no sàpiguen que som nosaltres. Com és un acte d'amor i la loteria ens fa feliços, compartim-ho.
Com nosaltres fem amb la travessa, no?
Exacte.
És veritat que l'hem de fer... Ah, no, la setmana que ve, no? Van dir que la faríem, no?
Sí, aquesta no hi ha...
I per cert, ahir va ser 11 de l'11, per tant, també, no sé si vosaltres heu de jugar.
Ai, no, jo no.
Jo, se'm va passar.
A mi també se'm va passar.
El que volia dir que amb dies, avui és Capicua. Avui és 12 de l'11 del 21, que no passa gaire sovint.
És veritat.
La imatge del dia.
Avui és un dia molt, molt especial, aquí al matí a Ràdio Estel. La imatge d'avui també és espectacular, David, i per ara només una persona ha estat capaç de fer-la.
Sí, no hi ha tants bojos com Rémy Oubrard, que ha aconseguit estar-se una hora i mitja a l'aire lliure, i a més de 3.000 metres d'alçada. A veure, no és que hagi pujat al cim de l'Everest i hagi fet un KitKat, l'home, que és pilot, s'ha pujat a un globus, però és que, clar, s'ha pujat a la part més alta del globus, a la cima, al cim del globus, no a la cistella, sinó allà dalt de tot, per quedar-s'hi 90 minuts, lògicament, hi ha foto, ell mateix se la va fer amb un selfie, i la podeu veure a La Vanguardia. I, Frontreur, quin és l'objectiu de tota aquesta tonteria?
Quin és l'objectiu d'aquesta tonteria?
Batre un rècord. Oh.
Però, escolta, jo al·lucino amb aquest home. No té vertigen ni res i anava gairebé...
No, va, pilot... Jo suposo que qui és pilot... Ah, bueno, clar. Qui és pilot... No, pots tenir vertigen i ser pilot.
Home,
i
ser
un repte cada dia, sortir a volar tens amb 300 passatgers...
Amb la de coses que es poden fer... Vull dir,
home, és com però...
fer-se una selfie, que ja de per si és difícil a vegades fer-se una selfie peu de terra.
I aquell lloc així que és molt inestable, no? Dalt d'un globus, així la tela mare del globus. Meva.
Home, i no portava res de seguretat.
No.
Veu ell.
Un boig.
Bé, en tot cas, mireu aquesta imatge que per cert la trobareu a La Vanguardia,
sí,
no, David?
Sí, a la pàgina 2.
Va, Marta, que avui viatgem fins al Brasil perquè un parc aquàtic ha rebut un visitant inesperat.
Soc a Nova Granada, São Paulo, per cobrir la notícia de la jornada. Al parc aquàtic de la ciutat s'hi va colar un animal que tenia ganes de refrescar-se, un bou. Se'l van trobar a un dels tobogans del parc quan, després de lliscar uns metres, li va passar allò que a vegades passa, que et quedes com clavat, que no avances. Fa molt mal, però no pots fer res.
No.
Estàs completament venuda.
A veure, Marta, la pregunta és qui feia un bou a un parc aquàtic.
Doncs fugir de l'escorxador, que era on hagués acabat. El president del club aquàtic, João Luís Andrade Gibolé, declarava als mitjans locals que l'animal tenia una mica de calor, volia nedar i fer servir el tobogan. És tot. Com traient ferro a l'assumpte, no? Jo obro parèntesi, compte que estem començant a normalitzar massa coses. Oi que no hi fa res, un pop a un garatge? Doncs un bou a un parc aquàtic també és inversemblant i s'ha de dir. El president del parc sentenciava: l'animal no ha mort, només està més net. Una observació també sí, molt lúcida.
Sí.
Pobret, el vídeo, que per cert podeu trobar al Twitter del programa, veureu com uns joves empenten el brau, que és gairebé al final del tobogan, fins que finalment cau a la piscina.
I per cert, aquest bou que ara es convertirà en mascota del parc.
I serà rebatejat amb el nom de Tobogão, que encara que no ho sembli, vol dir tobogan en brasiler.
Va, a vegades passen coses, la veritat, molt estranyes en el submón de les xarxes socials. Per exemple, la gallina caponata, personatge d'aquí, no teníem notícies, David, des de fa 40 anys, i de cop i volta, pam, es converteix en tendència.
Sí, caponata, així, tal qual, però, de fet, no es tracta d'aquesta.
Hola! Buenos días, siete días. Buenas tardes, siete tardes. Y siete noche, buenas noches!
Aquesta és la gallina caponata del barrio Sésamo, que va aparèixer per primera vegada l'any 1979 al costat del cargol Pérez Gil.
Es deia Pérez Gil. Pensava que es deia Pérez Gil. Pérez Gil.
Jo anava a dir ara... Jo vaig descobrir que es deia Pérez Gil temps després, però clar...
Bueno, jo també. Jo temps després.
Sí, Pérez Gil.
Jo avui és un dia de descobriments.
Cargol Pérez Gil. Veus, mai te n'aniràs al llit sense descobrir una cosa nova. Parlem de la seva mare, de la Big Bird, una de les estrelles del Sesame Street i que encara és viva, ja que segueix emetent-se a la tele. És aquesta.
Perfect, because that's what we are, Elmo.
Yes.
Two great friends.
Oh, wait.
Sona?
Sí, i m'encanta.
Ara, doncs resulta que la caponata Yankee es va vacunar dissabte passat. Ella mateixa ho va compartir al seu compte de Twitter. Avui ha rebut la vacuna Covid-19. Em fa una mica de mal l'ala, però em donarà un impuls protector al meu cos que em mantindrà sana. A mi i als demés. Tot això forma part d'una campanya després que la setmana passada als Estats Units doncs, aprovessin la vacunació dels menors de 12 anys. Ja ha començat, ja hi ha menors que s'han començat a vacunar, de manera que els anima, els animava a, doncs, a que fessin el mateix que la gallina. El tuit de Big Bear ha rebut fins al moment 250.000 m'agrades, que no està gens malament.
Déu-n'hi-do.
Fins i tot el president Joe Biden ha celebrat la decisió de la gallina. Home, és que jo també trobo que està molt bé.
Està molt ben pensat.
Si vols incentivar un ídol infantil com la gallina, doncs...
Si ho diu la gallina, anirem a vacunar-nos.
Home, jo ho faria segur.
Clar.
Però clar, no a tothom li ha agradat el que ha fet la gallina groga, progressista, hippie i decadent, per ells. L'ultradreta, per exemple, l'ultradreta nord-americana, s'ha aixecat en peu de guerra contra la caponata acusant-la de comunista.
No s'entén.
Com a mínim. L'ultradreta o els republicans, que potser són el mateix. Com la senadora de l'estat per l'estat d'Arizona, Wendy Rogers. Mentrestant, el senador republicà també, Ted Cruz, també ha criticat la decisió de la gallina en un tuit assegurat que forma part de la propaganda del govern per a nens de 5 anys. A veure, repeteixo, Ted Cruz, senador, critica l'acció d'una gallina que fa més de 3 metres i és de color groc. Això no és el més greu, és que a més el més greu és que critica per posar-se una vacuna.
No s'entén, són aquestes coses.
Bé, home, sí, s'entén, 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 perquè ve d'aquí bé. Oh, mira aquí, per exemple, aquí a Espanya, l'Abascal, el Santiago Abascal, no vol dir si s'ha vacunat o no s'ha vacunat.
En sèrio? Però, per exemple, la Michelle Obama, quan era la primera dama, sortia a Sesame Street i parlava de menjar saludable. És una manera de conscienciar.
I de visibilitzar-ho, no? I que arribi a tot el públic.
Els estem menjant el cervell als nens de 5 anys.
Gràcies, David. I avui, que és l'aniversari de l'Olga, Marta Jarque, trucs per preparar el seu plat preferit.
Sí, perquè aquest matí ho comentàvem amb l'Olga, que diu que no només és el seu plat preferit, sinó que també és la recepta que li surt més bé, la de truita de patates. Home, doncs, Olga, sí. Ja et dic...
poques habilitats culinàries, per tant, la truita...
Però aquesta et surt bé.
Aquesta em surt bé.
Home, doncs mira, la volem catar, no, Marta? Ja que has fet aquesta... Ah.
Sí, no, i tant, Olga, i tant. Sí, home, per això li hem fet el regalet aquest matí, perquè el dilluns ens porti una truita de patates, que, Olga, ara et donaré un parell de consells perquè encara et surtin més bones, encara no? Per tant, que ens la portaràs dilluns. Per començar, ingredients de màxima qualitat, Olga, eh?
Això no perdreu
de vista. També, altres truquets, per exemple, la recepta, per cert, que ara us diré, ha de ser amb ceba, que el David em sembla que també és un defensor de la truita de patates amb ceba. Primer truc, Olga, es veu que has de tenir una paella. Si és la paella, la truita ha de ser només per la truita. No la pots fer servir per fer pollastre o per fer verdures. Només per fer... Sí?
Sí, això fet, fet.
Val. Tallar les patates en forma de dau també és imprescindible.
Doncs,
petitó, això sí.
M'ho salto.
Aquesta no la fas?
La tradició familiar no és de dau. Bueno, puc provar, però...
Làmines, no, de tota la vida.
Sí. Aquesta recepta, que es veu que és la definitiva, encara per millorar, recomanen que sigui en forma de dau. Després,
puc
també...
provar.
Val. Tallar la ceba per la meitat i després fer-ne trossets molt petitons. També sembla que és imprescindible. L'oli ben calent.
Sí, això sí.
Mm-hmm.
Després has de batre els ous afegint-hi, atenció, una miqueta de llet.
Veig que faré una recepta nova, no importa.
Es barreja tot, es posa a la paella i després arriba el moment clau, el girar la truita. Et dono tres opcions.
Val.
Amb un plat pla i que tingui més diàmetre que la paella, clar, perquè...
És el que faig.
Si no, cal tenir una...
No, si no has de tenir una galleda.
I el plat també ha de tenir una mica de marge perquè no et vessi.
Sí.
Perfecte. També es pot fer amb la tapa de la paella o ja, que seria la versió pro, amb un ferm cop de canell que la truita giri a l'aire i caigui per la banda contrària d'on l'has llançat. Per cert, vull acabar dues dades, Olga, perquè potser desconeixies. Si sou molt fanàtics de la truita de patates, sapigueu que hi ha un gelat de truita de patates, per gaudir-ne a l'estiu.
No cal.
I que la truita més gran del món es va cuinar a Vitòria l'any 2014. 12.000 ous, 1.500 quilos de patates.
Quina força, tu.
Feia 5 metres de diàmetre, 7 de profunditat. I 7 centímetres de profunditat, no 5 metres, 7 centímetres de profunditat, i també feia bastanta angúnia.
I com la giren?
És bona pregunta,
el
com la giren.
El poble sencer,
amb molta
tot
força,
Vitòria
no?
Estava allà.
Vinga, fins als nassos de què, Joan Trias, bon dia.
Què tal, mal dia? Per cert, avui estàveu parlant de bous mullats, us avanço que a l'estel migdia parlarem d'alpaques. Aquí ho deixo.
Ens encanten les alpaques, aquí.
Molt
fans.
Parlarem d'alpaques. Va, avui n'estic fins als nassos dels temporals. Bé, a Hawaii se'n deuen riure quan aquí en diem temporal, però vaja, n'estic fins als nassos iguals. Em molesta quan plou i haver de portar per aigua aquell aparell malèfic, i és que els humans hem inventat vacunes en temps rècord, hem anat a la Lluna, hem inventat la ràdio fins i tot, però ningú ha trobat la manera de com mullar-se que no sigui o amb un inhabilitador de mans que si fa vent es gira i ens fa quedar en ridícul com a espècie intel·ligent, o alguns em diran, noi, el xubasquero, no em feu parlar d'aquella cosa de plàstic que et fa sentir com una safata de llum al buit en una nevera amb humitats. N'estic fins als nassos del no fa fred, és la humitat que cala, que si cala. Barcelona és aquell lloc que fa tan fred humit com calor humida i et passes el dia semimullat amb la candela arran de nas intentant justificar per què estàs constipat d'agost a l'abril, que ja no ho estàs, però cau el pol en els plataners i se'n tornem-hi. N'estic fins als nassos d'un vent que et dona la cara com si et xixiuellés a cau d'orella. Soc la teva migranya. N'estic fins als nassos, fins i tot dels xarcos. Sí, Joan, ho has dit malament, perquè és basal, però reivindico des d'aquest micròfon el català mal parlat, el d'atac de cor a Pompeu i el de la patada al Cube Moll, és a dir, el català de Barcelona. Xarco, tal com sona. Quan passa un cotxe al teu costat i tu aturat en un semàfor, bé, ja us podeu fer la imatge. Ho diu els dies que plou, ho diu tots els mals dies. En fi, però sort que avui és l'aniversari de l'Olga i això, amics, ho arregla tot. Fins i tot un mal dia de divendres plujós.
Ràpidament, gràcies Joan Trias, que tinguis bon
fins
dia.
Ara.
Estarem pendents de l'Estel Migdia d'avui a partir de les dues, però abans, a la una, superràpid, Marta, què tindrem avui?
Doncs mira, parlarem de Desencuentros, una obra que s'està representant al Teatre Neu i ho farem amb els seus protagonistes, l'Anabel Riquelme i el Jesús Luis Jiménez.
I acabarem aquest divendres ben dolç, David, amb la lupa de cinema.
Sí, una segona part de Desencuentros, d'amors i desamors. El repassarem, doncs, alguns d'aquests amors i desamors a la gran pantalla. No, no parlarem ni d'amors quecos, ni d'amors nostàlgics, ni d'amors carrinclons. Bé, només un.
Ho deixem així?
Sí.
Vinga. Marta Jarque, aquesta freqüència madurada que ens proposes cada dia, avui dia important a la casa.
Sí, perquè avui no només fa anys l'Olga Vallejo, també és l'aniversari de l'actor Ryan Gosling, que per cert en fa 40. Una de les pel·lícules més recordades de Gosling és El diari de Noah, i avui us preguntem... El diari de Noah és una pel·lícula que fa riure o plorar?
Efectivament.
No, estàs creant polèmica, Marta Jarque. Està bé, d'això es tracta.
Veiem els nostres oients si responen correctament a la pregunta.
Estàs convençuda que tothom té la mateixa percepció de la pel·lícula, per tant?
Sí. Pensar que sí.
No, és que no només és que hi ha... Diem facilot, és que ja li posa un 50% de possibilitat. Si no és prou fàcil, anem-ho.
Perquè sí, perquè està ens agrada, Marta, que l'encerteu. Si ja ho sabeu, ens podeu enviar la vostra resposta per WhatsApp al 663-99-30-62 o bé per correu al mati@radioestel.cat. Com cada dia teniu temps de participar fins a la una, i avui és el dia, anava a dir el dia D, però és el dia C, perquè és el dia del sorteig de la cistella Capravo, que sortejarem a partir de la una.
Si una mateixa persona envia dues respostes i amb una diu rient i a l'altra plorant, val?
Entra el sorteig i tant.
Déu-n'hi-do, aprofiteu.
Computa, home, correcte.
Vinga, nois, que ja sabeu que avui... Mira, anem cap a Glasgow, Escòcia. Però no, tranquils, no li pujarem al fare del COP25. No, parlarem d'un... Parlarem, escoltarem a un escocès, és John Paul Young, l'estem escoltant, de fet, i tot i que després se'n va anar a viure a Austràlia, ell es fa dir cantant a Austràlia.
Li agradava el sol.
Sí. I va crear, doncs, aquesta meravella de cançó. És el Love is in the Air de tota la vida. I avui, com que tenim el dia així una mica ensucrat, no?, parlarem de molt, molt, molt d'amor, també dedicat a ella, l'Olga Vallejo, que avui està d'aniversari i ella és tot amor. Love is in the air. The rising of the sun. Love is in the air when the day is nearly done. And I don't know if you're illusion, don't know if I see it true, but you're something that I must believe in, and you're there when I reach out for you. Love is in the air.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.